Bueno, i continuem. I ara sí, encetem aquesta ronda d'entrevistes de protagonistes. Parlem d'aquest llibre i obra que es va presentar ahir en Vila-real dins de les activitats del Memorial Democràtic, escrita per Lara Cardona i José Francisco Albelda, al qual tenim al fil telefònic. Molt bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Mire, jo és que estava especialment entusiasmada en fer-li a vostè esta entrevista, perquè esta setmana...
Parlem de tu, per favor.
Pues, José, en esta entrevista, perquè esta setmana vam veure un reportatge d'aquest calcer, d'aquests 8.000 xiquets que estaven restaurant, i era el calçat de... I això sí que és que van estar en Auschwitz, no? Volien restaurar perquè mai se borrarà aquesta memòria visual que tenim quan vem aquestes 8.000 sabatetes d'aquests xiquets que van estar a Polònia, no? Entonces, una obra com aquesta, els 27 de Mauthausen, que és a nivell comarcal, a la província de Castelló, van ser històries de gent que van deportar, no?
Sí, exactament. Són històries de... A mi no m'agrada dir-ho així, però algun historiador també ha dit històries de la derrota, no? de les derrotes, perquè el camí que porta a estos veïns de la plana fins a Mauthausen és una derrota darrere una altra. És a dir, ells lluiten en la Guerra Civil Espanyola, són derrotats per l'exèrcit colpista de Franco, se tenen que exiliar, passen per França, on el govern francès pues, no té una altra forma de tractar els espanyols en aquest moment, que una de les més indignes que n'hi ha, que és concentrar-los en camps de concentració en les platges, en llocs a la intempèrie, en el mes de febrer del 39, o sigui, en ple hivern, i on estaran mesos fins que no troben una traïcida que en la Segona Guerra Mundial pues, fica-se a lluitar al costat dels francesos. I a partir d'ahí, pues bueno, ja han lluitat en la Guerra Civil, tenen una certa experiència, per tant és personal molt valuós per l'exèrcit francès i ajuden als francesos en la Segona Guerra Mundial, lluiten en la Segona Guerra Mundial i són empresonats pels alemans i portats als camps de concentració. No? És una història dura, són històries dures, però són 27 històries i sí que hi ha una cosa que aprens quan fas aquests llibres, que és que si n'hi ha 10.000 deportats espanyols, 7.532 a Mauthausen, són 10.000 històries diferents i cada persona la viu d'una manera i per això creiem que era necessari contar aquestes històries. No?
Clar, sobretot perquè quan parla de gent i conta aquestes històries són gent que tenim a al costat, són gent òbviament de Vila-real, però també de Onda, de Nules, de Moncofa, de la Vall, de Borriana, d'Almenara, d'Eslina, d'Alfondeguilla. Ojo, perquè pareix que tot allò hagi passat en gent que no tenia res a veure amb nosaltres, però gent que la teníem així, no?
Sí, sí, és una de les coses que, per exemple, me sorprèn quan fas una xerrada o fas una presentació del llibre en un institut, per exemple, on l'alumnat pues a nivell curricular ha parlat en classe dels conflictes europeus i parla de la Segona Guerra Mundial i se'ls conta el tema de la solució final, de l'Holocaust, dels milions de jueus que varen morir en els camps d'extermini alemanys, però no se parla dels milers d'espanyols que varen estar en aquests camps. I no és que foren espanyols, és que eren veïns dels nostres pobles. I moltes vegades algun alumne o alguna alumna te diu, ostres, pues en aquest carrer vis jo, on va néixer aquesta persona. Pues bueno, és que molt proper de ta casa va haver una persona que pareix mentira que mai s'ha contat la història fins ara, però pues que va lluitar contra el cop d'estat en Espanya, després va lluitar contra el feixisme en els camps de batalla francesos i que va formar part de tot això que pareix que només se veu en les pel·lícules, no? En les pel·lícules archifamoses, no? com la Lista de Schindler o ara, per exemple, que tenim l'espanyola, no? Esta versió espanyola del fotògrafo de Mauthausen, per exemple. que por lo menos pues visibiliza un poco el tema del holocausto español, pero es que ya no es español, es que es el holocausto castellonén y el holocausto de la nuestra comarca, igual que de totes, ¿no?
Uh-huh. ¿Quan ha durat ese procés d'investigació i esa recopilació de dades i després, home, hem vist ara que s'ha plasmat i que l'han presentat, però quant de temps?
Doncs el que és la plasmació en el llibre ha sigut relativament ràpida, perquè han sigut uns mesos, haurà sigut pues, uns 8 o 9 mesos, però perquè tot això ve d'un treball previ, evidentment. Jo ja portava anys treballant el tema dels deportats de Vila-real, perquè vaig ser també un llibret fa un parell d'anys, el de Vila-real és l'inferno nazi, que me va editar l'Ajuntament de Vila-real també, i bueno, ja portava 3 anys darrere d'aquesta història fins que se va plasmar el llibre. Lara Cardona, que és la meva companya del llibre també, i coautora, ella també havia treballat els deportats de Sagunt, del deportat d'Almenara, el de la Vall d'Uxó. Per tant, ja partíem d'un treball previ d'anys. A vegades crida un poc l'atenció que diguem que s'ha fet el llibre en uns mesos, però clar, és que s'ha fet en uns mesos perquè en el moment en què vàrem dir anem a fer un llibre dels deportats de la Plana, ja teníem tot un treball previ d'anys en el qual pues, ja sabíem un poquet a on teníem que acudir, no? Tots els arxius que n'hi havia que consultar, els temps dels arxius, que és una cosa important, perquè n'hi ha arxius que tarden 7-8 mesos en enviar-te documentació, i per tant pues, tu quan dius vaig a començar este treball és perquè tu ja saps a on tens que acudir i més o menys pues, ja te planteges un calendari, però si tinguem que dir un temps, són anys, són ja pues, uns 5 o 6 anys d'investigació prèvia.
Quan li pregunten, quan vostè presenta el llibre, hi havia alguna pregunta d'alguna història viva, és dir, algú que encara pot contar-lo de primera mà o algun familiar?
Bueno, evidentment en primera persona no, perquè ja no queden deportats espanyols, han mort tots ja. Evidentment estem parlant de gent que va néixer entre els anys 1890-1891 fins 1920 o 21. És a dir, que l'horquilla està en aquest període, per tant, pues, ja és gent que ara ja tindria més de 100 anys i ja no queda ningú, malauradament. Ja no, però sí que n'hi ha familiars. N'hi ha familiars que sí que encara poden transmetre un poc la història que s'ha anat contant en la família. Quan se sabia, quizás un altre. Hi ha famílies que no ho saben, que no han sabut mai on estaven els seus familiars que havien marxat a França després de la guerra i que no havien tornat. Alguns s'han enterat de les històries arran dels llibres que hem fet. I bueno, els familiars és una part importantíssima del llibre, perquè són els que te conten un poquet la història personal. Nosaltres el que volíem fer en el llibre era contar les històries de les persones, no? Fugir un poquet de la idea esta dels llistats de presoners, on els deportats o les víctimes estan en un llistat i són un nom i una xifra, no? Pues, clar, a l'hora de contar les històries personals n'hi ha una part que ens falta als historiadors, perquè podem rastrejar tota la documentació, però ens falta la part personal, que és la de saber el per què. El per què van acabar allí, per què van lluitar, quina era la seva motivació. La família tenia ideologia d'esquerres o no, o eren afiliats a algun partit o algun sindicat, com varen eixir, eren voluntaris, es varen enrolar forçosament. Totes aquestes històries, o inclús les cartes o fotografies, és el que fica la família. Això sí que nosaltres no podem trobar-lo. I és la part també pues, més humana del llibre, no? El saber les circumstàncies personals de cadascun d'ells, com es porta allí.
Quan parlem o esperem llegir aquestes històries o anar a veure les pel·lícules que s'han anat fent des de la fecha, sempre pensem que tenen una història molt pareguda o els ha portat per el mateix camí a quasi tots. És cert, això?
Sí, a veure, sí que és cert que si n'hi ha 27 deportats, n'hi ha 27 històries diferents. Però són diferents en certs aspectes. En altres, no. És a dir, cada un d'ells pues, lluitarà en una unitat militar, així a la guerra, que el portarà d'alguna manera pels camps de batalla fins a creuar la frontera. Després n'hi ha diversos punts per on creuen la frontera, en cada un d'ells se va viure una història diferent, però pues, vull dir que no, és una història també similar de lo que és l'exili. Uh-huh. En els camps francesos passa el mateix, en els camps de concentració de França o camps de refugiats, pues, passen per diferents camps i en cada camp pues, se viuen unes condicions, però tampoc deixen de ser condicions duríssimes, de falta de menjar, de falta d'aigua potable, de malalties, de fred. Per lo tant, pues, en cada un d'ells trobes una història diferent, però n'hi ha com un fil conductor de totes les històries, que és el que fem en el llibre al principi. El llibre primer té una part que és una breu història de la deportació, que és com una història comuna a tots. I després cada un d'ells viurà pues, un calvari diferent segons per on passen. Els camps de detenció dels alemans, antes de Mauthausen, també cada un d'ells passarà per un camp i estaran les dates i alguns d'ells coincidixen en camps en França, coincidixen en els camps de detenció alemanys, van en els mateixos convois de tren a Mauthausen, te pots trobar pues, que el veí de Pelegrín Aguilar del Fondeguilla va en el mateix tren que Vicente Martí López de Borriana i que Joaquín Salvo de Vila-real, veus que n'hi ha coses comunes. Sí, se pot contar una espècie d'història comuna, encara que després pues cada un té la seua, no?
I pel que fa al llibre, vora, estem acostumbrats a veure... per exemple, li poso un exemple, no? N'hi ha un accident i una persona està en aquest accident i quan el veu en les notícies diu uf, està contat de forma que pareix que no sigui el mateix accident que jo he vist. Sí. Este llibre, per el sensacionalisme, ens conta, és cert el que ens han transmet fins ara? N'hi ha diferències entre el que conta este llibre i el que hem vist o hem llegit fins ara?
No n'hi ha diferències perquè no, tampoc se sol exagerar. És a dir, el que trobem en llibres, el que veiem en les fotografies, el que hem vist en documentals, no és exagerat, són les històries reals. I és el que va ocórrer. I és molt cru, és molt violent, és molt brutal a nivell psicològic veure tanta mort i conèixer les històries, però des de luego no és ni molt més exagerat el que te trobes per ahí, el que veus en una revista o el que veus en un diari. És el que varen viure i és més, inclús és menys de lo que te trobes després, perquè n'hi ha històries que són tan bestials que això no se trau en ningú lloc. O que són històries tan específiques que no hiix en ningú lloc, perquè al final el que se conté són les generalitats, no? Uh-huh. Les formes de morir, pues, al final, pues, dues persones electrificades a les tanques, per exemple, del camp, o veus els morts amuntonats, els crematoris, les fosses comunes, això és la realitat dels espanyols en Mauthausen. El que passa és que inclús n'hi ha històries que són encara més dures psicològicament que el que veus per ahí. Per exemple, tenim històries en Eslida de dos germans en el camp de concentració i dels dos mor el germà menut. I és que després inclús el germà major és un dels que formen part d'un comando que se porta de Mauthausen a esborrar les proves de lo que havia passat a on va morir el germà menut. I són històries que després això no hi són les pel·lícules, no? O sigui que encara se queden curtes.
Uh-huh. Mire, i jo li pregunto això perquè estem en guerra, és que n'hi ha diverses guerres, no? Però l'última, la que més estem vivint o la que estem veient tots els dies és la d'Ucrània. I aquesta situació que estem veient podria ser o veu similituds entre el que vostè ha estat recopilant? Imagines, vostè és un antropòleg, és forense, és historiador. Quan veu aquestes coses, li retrotrauen a lo que vostè ha estat descrivint?
Sí, evidentment. El que passa avui en dia és algo que no ha deixat de passar des de estos tipus de conflictes, i més del segle XX, ja que ja són conflictes moderns, no? Després de la Primera Guerra Mundial, que sí que no té molt labore, a partir d'ahí, la Guerra Civil Espanyola, és que tu veus ara avui en dia la gent en el metro de Kiev, per exemple, fugint dels bombardejos, en les sirenes antiaèries, en les bombes caent a la ciutat, i i perquè són imatges en color, però les fiques en blanc i negre i són les mateixes imatges de la gent en el metro de Barcelona a l'any 38. Són exactament iguals. O veus la gent fugint per les carreteres, col·lapsant les carreteres perquè s'estan exiliant del seu país perquè està en guerra, i són les mateixes imatges de el, de lo que se diu la retirada, no? De l'exili espanyol dels mesos de gener i febrer de l'any 39, 500.000 persones i 5 d'Espanya en unes setmanes abarrotant les carreteres i abarrotant els camps, els camins, les ciutats, els pobles al sud de França quan s'exilien, no? És el mateix. Veus, en blanc i negre o en color, però és el mateix, eh? No ha canviat.
Clar, perquè si n'hi ha activitats d'aquest memorial democràtic, si parlem tant de totes aquestes coses, com podem estar fent memòria d'algo que possiblement a hores d'ara està tornant a repetir-se?
Però és la nostra obligació. Crec que és el que tenim que fer. N'hi ha que... No és només dir això va passar per a que ho recordem, per a que no torni a passar. És dir això no és que va passar, és que està passant. És que des de que va passar fins ara segueix passant en molts països. Això és el que n'hi ha que intentar. No se tracta de parlar de algo que va passar fa 80 anys. És que porta 80 anys passant. És diferent. N'hi ha que veure, jo crec que n'hi ha que veure un poquet més en esa línia, perquè al final no és només recordar per a que no torna a passar, és fer un, com una retrospectiva i dir, és que això ja estava passant fa 80 anys, què estem fent mal per a que 80 anys després seguisca passant? I inclús en els mateixos pretextos, és que proves els mateixos pretextos. Sí. En la invasió de països, pues, en base a la necessitat de tindre o de recórrer a un espai que tu o que un país invasor considera que és seu, no? Pues en este cas no és tan diferent a lo que va fer Alemanya en el seu moment d'invair Polònia considerant que era l'espai vital que necessitava la raça ària per a poder proliferar, no? O sigui que al final, o els interessos econòmics en les guerres, pues no deixa de ser tan difícil. Crec que això és el que tenim que pensar un poc, no? Que tot segueix ocorrent igual.
És que em deixa, pues això, ens deixa ben preocupats perquè en l'altra part del món, o els que estem una miqueta més lluny, pues, veiem aquestes imatges i si davant de l'horror de l'Holocaust nazi, tot el món estirem les mans al cap, com és possible que a hores d'ara estigui passant pràcticament el mateix. On podem adquirir el llibre?
Doncs el llibre se pot adquirir avui en la presentació que farem a Borriana, esta vesprà a les 7, en l'Auditori Juan Marea, i seran els últims llibres, perquè se va fer una tirada de 250 exemplars i ens hem quedat sense. La veritat és que ha sigut una sorpresa molt positiva, perquè no esperàvem vendre tants llibres, i no res, en uns mesos, i més tenint l'estiu per davant, que tampoc hem fet presentacions, però ha hagut molt d'interès i els llibres s'han esgotat molt ràpidament. Ahir vam portar alguns llibres a la presentació de Vila-real, que ja eren pràcticament els últims, i en aquests últims vam tindre que decidir què fer, i al final pues, varen partir uns poquets per a Vila-real ahir, que se varen esgotar, els que varen portar, i uns poquets per a la presentació d'avui en Borriana, que creiem que serà l'última en la que se podran trobar llibres, perquè fins ara sí que se podien trobar en Vila-real també en algunes llibreries, en Almenar en les altres llibreries, però... avui ja crec i ojalà s'esgoten. O sigui que a partir d'avui ja no se podran trobar. Estem mirant possibilitats de fer una reedició del llibre, però els preus que s'està ficant el paper serà molt difícil. O sigui que, bueno, de moment, pues, a les presentacions.
I tot causat per lo mateix de fa 80 anys. És dir... Això és que és un bon moment també per a dir, fins i tot ens afectarà. És que si no ens donem compte, si no parem, si no som capaços de... Perquè clar, no som ciutadans de peu, però en realitat, si no som capaços de parar-lo, d'ací 80 anys se torna a escriure el mateix.
Sí, i a més és que pensem que no ens toca massa, perquè està un poc lluny la guerra, però... Si jo te dic que no puc fer llibres o no puc fer una altra tirada perquè el preu del paper és prohibitiu ser que no n'hi ha matèria prima, és que hasta fins a algo tan que pareix insignificant com fer un llibre, hasta això ens està arribant a guerra, no? O sigui que està afectant hasta en la capacitat que tenim per a poder difondre històries, no? O sigui que sí, sí, sí que ens afecta, sí, més de lo que pensem.
Sí, era allò com que diuen, no, és que jo no sóc judío, i després, no, és que jo no sóc de la raça gitana, no, és que jo no sóc moreno, no, i al final caieu darrere de l'altre, no?
Sí, i al final tots som d'algun lloc, no? Pues en aquest lloc també ha hagut històries com des que parlem en el llibre, no?
Esta vesprada, tornem a recordar, n'hi haurà una presentació en...
En Borriana, en l'Auditori Juan Barea, a les 7 de la vesprada.
José Francisco Albelda, moltes gràcies per haver-nos atès.
A vosaltres, moltes gràcies.